apretant la faixa. Hola, què tal, com esteu? Soc l'Aina Mallol i ja teníem ganes de donar voltes a una nova faixa més. Això sí, fins que quedi ben apretada. Benvingudes, perquè avui parlarem de comunicar i és que és la peça clau del nostre dia a dia. Que les coses funcionin depenen en gran part de com les expliquem i no ho negarem que hi ha gent que té un talent especial per fer-ho. Ella és part culpable de que avui un estigui parlant davant d'un micròfon. Companya generosa, referent en lo professional i també en lo personal, d'origen quilòmetre zero, va néixer el 1980. Avui ha vingut a apretar-se la... Raquel Sans. Raquel, com estàs?
Doncs super, super contenta i agraïda de ser avui aquí.
Em fa molt feliç que estiguis. Tenia moltes ganes d'apretar-te la faixa d'aquella manera.
D'aquella manera,
el que sorgeixi. Però al final també de conèixer una Raquel que potser no tothom coneix, i és que fa molts anys que estàs vinculada al món casteller. Anem a parlar de com va començar tot.
De com va començar tot? Ostres, és que no et sabria dir com va començar tot, perquè des que tinc ús de raó, que sóc motxarrilla, des que tinc ús de raó que em veig al local de la colla i que em veig portant la camisa vermella, per tant no... Ostres, no et sabria dir...
No hi ha
com...
part destriable de quan va començar.
No hi és. És a dir, és un record no tan inherent a com que els meus pares són els meus pares, que els meus cosins són els meus cosins, i que sóc de les joves perquè sempre ho he viscut així.
Com ha estat una mica la teva evolució dins la colla? És a dir, des de que entres així de manera... amb la família, no?
Sí.
Que suposo que vas prenent posicions, fent coses, responsabilitats...
Ostres, la trajectòria comença això des de molt petita, perquè els meus pares eren castellers. Primer el meu pare amb camisa, després la meva mare va tenir dret a ser castellera, però al principi era acompanyant de casteller. I recordo, a finals dels anys 80, jo devia tenir 7-8 anys, els meus cosins volien pujar als castells, i doncs jo també, no? Però jo no tenia aquella cosa que ha de tenir la canalla per pujar, que és molta valentia, i per tant em vaig vincular a les gralles, vaig tocar la meva primera vinculació a la colla de manera activa, com a Raquel, no com a filla de, va ser tocant el timbal a l'escola de grallers, finals dels 80, després ho vaig deixar, I la meva primera vinculació també així més activa va tornar a ser quan vaig començar a pujar d'escaleta, que ara n'hi diuen terceres mans, que sembla com més professional.
Hi ha un títol superior, clarament.
Però llavors érem les escaletes, els folres de les joves, i després de crossa, primer a terra, molt de temps a terra, després al folre, i recordo que amb 24 anys doncs, vaig tenir la meva primera vinculació a la tècnica de la colla, a la junta tècnica, després va ser un parell d'anys i després a la junta administrativa on vaig tenir responsabilitats de vicepresidenta, mira, vicepresidenta de les joves, vicepresidenta del Parlament, estic cridada a ser la número 2.
Ara anirem a aquesta vessant més professional i fins i tot de liderar, però al final tu entres en un moment, Odès, ta mare no tenia dret a camisa,
no.
On les dones no hi tenien presència. Recordes aquest procés de
sí.
Començar a entrar, de començar a lluitar, fins i tot lluitar per certes posicions en les que estaven totalment ocupades per homes?
Jo recordo la lluita per portar camisa i m'agradaria reivindicar molt la figura de la Paquita Serra. Per mi ha estat una referent castellera i una referent feminista, d'aquelles feministes de pedra picada que a cada assemblea de la colla s'aixecava per preguntar quan les dones tindrien dret a portar camisa, perquè les dones tenien dret les mares, no? En aquell moment, doncs, a ser les acompanyants, a sucar el pa amb tomàquet quan hi havia festes, a participar en el que era l'àmbit més social, però castellerament no tenien cap dret. I recordo inclús un viatge, no em voldria equivocar, a Venècia, on les dones no podien viatjar directament. Wow. O sigui, no podien viatjar, i per tant era una cosa totalment normalitzada. I jo, quan em vaig començar a participar, doncs recordo les primeres vegades, recordo la Núria Masdeu, que va ser la primera dona a pujar un folre en un assaig. Recordo, doncs, com la meva tieta, la meva mare, van començar a anar de crosses al 4-9 net.
Uau!
O sigui, la meva mare... Gens menor. Vull dir, van passar de ser senyores a ser crosses de castells net, i després, doncs, tota aquesta lluita per poder pujar els primers folres, per poder ser crossa al folre, que això va ser una batalla, va ser un drama, però gegant, eh?
Això va ser una de les primeres grans lluites, no? Potser així, feministes, perquè això és una carta que ha transcendit, que jo crec que després va traspassar altres colles. Això no es va quedar en les joves, sinó que va ser una mica la taca d'oli de que arribés, no?, a haver-hi com a mínim un plantejament i un canvi.
Sí, és a dir, hi havia moltes reticències, bàsicament perquè, clar, molts companys no ho havien vist mai, per tant, els semblava com una cosa molt estranya que una dona pogués ocupar una posició que fins aquell moment només havia ocupat un home. I recordo molts assajos, molts plors, moltes llàgrimes, perquè et posaven a l'assaig i després arribaves a plaça i deien: no, és que anem a assegurar. I pensaves: assegurar amb qui? Amb un tio que fa tres mesos que no ve, però el faràs pujar aquí dalt i tal. I recordo això, moltes llàgrimes, i recordo inclús una carta que vam escriure amb unes companyes, que vam penjar el taulell d'anuncis de la colla, dient: o ens feu pujar o anirem als diaris a denunciar que sou uns masclistes. O sigui, i la vam penjar al taulell d'anuncis, tenia 18-19 anys. En aquell moment el cap de colla era el Tomasín, Tomàs Gormaz, i recordo que ens va agafar en plan: bueno, parlem, noies, sisplau,
no feu la revolució,
no munteu la revolució ara. Vam estar a punt, però bueno, jo crec que allò marca una mica un abans i un després.
Hi ha alguna fita castellera que tu diguis: ostres, per mi allò va ser un punt d'inflexió, per mi a nivell personal, o allà me n'adono que...
Ostres... és que, clar, hi ha molts punts d'inflexió. Jo mai he entès els castells com una qüestió personal. O sigui, sempre els he entès molt com una qüestió col·lectiva. Llavors, no et sabria dir una fita que per mi fos important, perquè si no era important per la colla, no era important per mi, i em sento partícip fins i tot de fites en les que jo no hi era present, no? Vull dir que... Però, va, un record molt especial, i que jo no vaig viure en directe, va ser el 2-9 que carreguem el Vendrell. Jo jugava a bàsquet, jugava al Valls en aquell moment, en aquella etapa de la vida que molts adolescents han de compatibilitzar entre el bàsquet i els castells, i teníem partit, i, bueno, o sigui... No m'hi podien portar, vaig acabar trucant al meu tiet des d'una cabina, perquè llavors no hi havia mòbils, perquè sóc així d'antiga. Una cabina: si us plau, vull anar al Vendrell. Em va portar al Vendrell, vam aparcar, jo vaig córrer per arribar, i just quan girava la cantonada sento la celebració d'aquell 2-9, no? Jo crec que aquell moment marca un abans i un després, tot i que també recordo amb molta estima i amb molt de carinyo els... l'any 92, el que va viure les joves aquell 92, que veníem de guanyar tres concursos consecutius. La cançó La faixa al coll, que encara cantem avui, és d'aquella època, no? O sigui, recordo amb molt de carinyo aquell moment en què estàvem al capdamunt de manera bastant indiscutible.
Parlem una mica d'això. Les joves, podríem dir que fa anys que no és la líder del món casteller, tenim clar qui ho és durant fa més de 20 anys.
No hi ha més preguntes.
Què li falta?
Què li falta o què no vol? Jo n'he parlat molts cops i ho he verbalitzat molts cops. Crec que els castellers de Vilafranca han plantejat un model de colla castellera que els pot funcionar a Vilafranca, però... Jo crec que aquí a Valls, malgrat que potser a la Colla Vella li funciona una mica més, a nosaltres no ens funciona, perquè no és sostenible en el temps. perquè és un model amb un nivell d'exigència
Brutal.
brutal, és a dir, o sigui, són assajos des del març fins al novembre, sense aturar-te, 3 dies a la setmana, totes les actuacions, no pots anar de vacances. Uf, no és la manera d'entendre els castells, és a dir, jo crec que la colla ha canviat moltíssim en quant a l'autoexigència, en els assajos, en la disciplina, però hi ha coses que jo no sé si les hem de canviar, saps? És a dir, si liderar implica anar esgotant etapes i anar cremant generacions de castellers, jo no sé si és el model que vull per la meva colla, diguem nostàlgica, diguem
Sí, no,
romàntica, diguem
no.
vintage, però per mi el model de colla on hi ha gent que fa 40 anys que fa castells, que no ho ha deixat, que no se n'ha cansat, que ha tingut etapes de més implicació, de menys, però que quan arriba Sant Joan, quan arriba Sant Úrsula, quan arriba Sant Fèlix, es posen la camisa, doncs potser és un model que m'agrada més i que, o sigui, que vull descarregar el 3 de 10, vull descarregar
Sí,
el 3 de
no, no,
9 net.
que l'ambició no marxa i que quan tens, sobretot davant el rival, vols guanyar.
Sempre, sí, sempre, sempre vols guanyar. Però, bueno, que crec que s'ha de fer compatible aquesta ambició amb la sostenibilitat en el temps.
No has tingut mai cap càrrec de lideratge, diguéssim, ni presidenta ni cap de colla.
No.
Per què? Hi ha
No.
hagut l'oportunitat en algun moment?
Quan en algun moment se'm
Se t'ha
va...
apretat?
No, però tampoc, però se'm va convidar... Bueno, el president sempre costava trobar-ne, no? Perquè era una figura més pringada, o sigui, més pringada,
Més invisible,
entén-me, eh?
d'una
Més,
feina més invisible.
exacte, una altra tipologia de feina. I en el seu moment, també de seguida vaig començar amb la comunicació castellera i de més, i era incompatible ser presidenta i dedicar-te a això. Llavors, sempre he treballat una mica més des de l'ombra, no? Posant el meu granet de sorra on he pogut, però no assumint el lideratge des del punt de vista tècnic. Mai, jo crec que mai ningú al cap ha pensat que jo pogués ser cap de colla de la meva colla, com costa tant visualitzar dones de caps de colla d'una colla gran. Perquè aquí no és només Valls, eh? Vull
No,
dir, o
no.
sigui, no, o sigui, no em vull penjar l'etiqueta ni el mort de... No, no, no. O sigui, d'una colla gran, del que implica una colla de gamma extra, és molt difícil que es visibilitzi o que es visualitzi una dona com a cap de colla. I no, no, no. Jo crec que mai ningú ha pensat en mi, ni jo mateixa tampoc he pensat en mi, perquè vaia marrón.
Jo crec que ho faria bé, però anem a descobrir quines batalles en lo professional té ara la Raquel. Hi ha un punt de ressaca nostàlgica en tot això que estem vivint ara mateix, perquè ahir vam anar de concert com si fóssim teenagers,
Sí.
i avui hi ha una mica menys de veu, una mica menys d'energia, però una mica més d'alegria també.
Home, optimisme i jo crec que he rejovenit 20 anys.
Exacte. Escolta, anem a la vessant professional, perquè sempre és molt curiós que la gent que tenim aquí tenim molt clar la seva figura. En el teu cas, et tenim ubicada professionalment, perquè
Sí.
al final has explotat molt a nivell televisiu, et veiem molt, perquè et dediques a política.
Sí, circumstancialment i temporalment, doncs em dedico a ser diputada del Parlament de Catalunya. De fet, des de fa 7 anys que sóc diputada i des de fa un any que sóc la vicepresidenta del Parlament. Per tant, sí, és fàcil d'ubicar-me.
Anem a parlar d'aquest... com va arribar el plantejament de dedicar-se a això? Va ser accidental?
A la política,
Sí.
totalment accidental. És a dir, jo sempre havia volgut ser periodista. El meu referent era l'Agustí Forner. O sigui, m'he mirat els vídeos de l'Agustí Forner 300 milions de vegades amb cintes amb VHS i amb el meu cosí Raül, que sempre tots dos, o sigui, vèiem repetides les diades castelleres, sentíem les retransmissions, i jo sabia que de gran em volia dedicar a això. Jo volia ser periodista castellera, era el meu somni. La política hi arribo més tard, hi arribo en un context polític molt determinat, amb tota la repressió al voltant de l'1 d'octubre, les detencions del 20 de setembre del Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez, que fan que pensi que cal fer un pas endavant, que cal implicar-se políticament pel país, no, per la situació que estàvem vivint, i faig un pas endavant que no m'hagués imaginat mai. Vull dir, no, no, si és que no m'hagués imaginat mai de política, mai.
Estàs a gust, Raquel, ara? fent això?
Estones, estones, és difícil.
Hi ha moltes lluites?
Hi ha moltes lluites, en molts sentits, eh?
I poc agraïdes o no?
Totalment, o sigui, és que a vegades jo reconec que quan la gent no em coneix aquí a Valls és més difícil que em pugui camuflar, però a vegades vaig als llocs, bueno, i vostè a què es dedica? I dius, no, jo treballo a Barcelona. I llavors, bueno, si pregunten més, dius, no, jo treballo al Parlament. I després, si insisteixen, dius, no, soc diputada al Parlament. Hi ha un desprestigi de la política brutal, crec que totalment injust i immerescut, i evidentment que en la política hi ha corruptes, evidentment que en la política hi ha persones que treballen poc, però també hi ha una immensa majoria de persones que treballen molt, que hi són de manera vocacional. Un s'hauria de mirar el sou que cobra un regidor i les d'actes i d'hores que hi dedica per entendre que no és una feina ben pagada, no és una feina tampoc agraïda, perquè bueno, sempre la gent sempre et recorda els marrons i les coses que no funcionen. És molt difícil que et donin copets a l'esquena per les que van bé. I no és tant això, sinó costa, no, en el moment actual. Jo m'hi vaig posar en un moment d'il·lusió col·lectiva per l'1 d'octubre, perquè vèiem, no, la independència molt propera, i ara doncs, bueno, veus que això està molt més lluny del que t'esperaves, l'auge de l'extrema dreta, els discursos d'odi, no sé, o sigui, coses que jo sempre m'havia preguntat com es va produir l'auge del nazisme en el seu moment, i ara ho tinc al davant. Ho tinc al davant, sent segons quins discursos per persones que tens al teu voltant que han normalitzat l'odi a la persona que és diferent des del punt de vista religiós, des del punt de vista cultural, i espanta. Per tant, no em sento a gust amb la feina, però tampoc em sento a gust amb la societat i el món que estem deixant als nostres fills.
Al final has absorbit alguna cosa del món casteller que t'ajudi en aquestes petites batalles i guerres?
Uah, total, total. És a dir, jo crec que el món casteller m'ha ensenyat més que la carrera, gairebé.
La vida, no?
La vida. Allò, sí. La gestió en política, has de gestionar egos, i en castells has de gestionar egos, perquè qualsevol col·lectiu humà, on hi ha uns que surten a la foto i uns altres que no hi surten, però que tots són necessaris per poder aconseguir l'èxit col·lectiu, és difícil, és difícil. I la gestió de totes aquestes personalitats, els enfados viscerals que es viuen a les colles castelleres, al final la política ho reprodueixen. La diferència és que hi ha un sou vinculat i potser les hòsties són
una mica... Un faristol i a vegades surt per...
Sí, no? I són, és a dir, la competència és una mica més dura perquè, bueno, anar de terç del 3 de 9, doncs n'hi poden anar 3...
Sí, sí.
A la política, doncs, també hi ha aquesta competència.
Anem a... Tu has dit, un dels meus somnis era dedicar-me a la comunicació castellera. La gent t'ubica en política ara, però tu ets periodista de vocació.
Sí, sí.
I tenies clar el sector i l'àmbit? I t'hi vas dedicar, Raquel.
Sí, sí, jo és que ja et dic, vull dir, tenia 10 anys i el Joan Benet, expresident de la Colla Joves Xiquets de Valls, em va regalar la meva primera gravadora, amb la que gravava retransmissions, gravava entrevistes de ràdio. Disculpes a la meva germana Judit, que pobra va haver de fer tots els personatges que hi havia, perquè sempre l'entrevistava i li feia ser algun personatge. I sí, m'hi vaig poder dedicar, i va ser una sort molt, molt gran poder-te dedicar. Tot va venir a través del primer, vaig començar al Punt, fent cròniques del cap de setmana, també vaig a la COPE, o sigui, les meves primeres retransmissions eren a la COPE, perquè el pare de l'Ivo Jordà,
sí,
era el director de COPE Catalunya.
Ostres.
I em va fitxar per fer Reus, per fer informatius de Reus, i llavors doncs també feia castells, vull dir que, i la COPE apostava pel fet casteller, vull dir que el món és molt petit i dona moltes voltes, fins que vaig acabar fent el Quarts de Nou, que era segurament, no, el fer els castells a TV3, doncs era el somni.
Com era la comunicació castellera llavors? Com creus que ha canviat ara? O si és que hi ha hagut un canvi o no, o potser encara hi ha cert desprestigi amb el títol comunicació castellera, eh?
Clar, jo ja vinc del desprestigi, no? Perquè ara em dedico a la política, els polítics són iguals, però els periodistes castellers ets bastant pringat,
sí. Dir,
i tu saps perquè no ho faràs mai bé per ningú,
no,
mai bé per ningú. Clar, tu has d'explicar amb el màxim d'objectivitat, que és impossible perquè tots tenim o una camisa o un company o uns amics o unes afinitats que són inherents a les persones, però tu intentes tractar allò amb el màxim d'objectivitat i és dur, és dur. Era molt dur, especialment amb els meus, o sigui, segurament era amb els que era més dur, no? Perquè tu volies ser el màxim d'objectiva i per tant a vegades eres injust amb els teus, no? Perquè segurament no explicaves les coses bones perquè no et diguessin que eres dels teus. Llavors, a vegades eres més generosa del compte amb els altres, però tampoc t'ho reconeixien, perquè els altres sempre et veien com...
Perseguia pensant que eres dels altres. Eres,
no? Sí, sí. Llavors, bueno, era complicat. I jo crec que la comunicació castellera s'ha normalitzat, però vam viure una època, no?, en què, ostres, parlar amb un periodista casteller, jo ara no sé, espero que hagi millorat, de debò, però era gairebé parlar amb el diable, no? I per tant, ostres, hi havia restricció fins i tot de qui podia parlar amb tu i qui no podia parlar amb tu. I després s'ha anat professionalitzant una mica, les colles ja han entès de què va això de la comunicació, abans t'enviaven a qualsevol a parlar i ara són més selectius a l'hora de decidir a qui pots entrevistar i a qui no.
I a qui no, sí, sí, això està passant i té coses bones i coses no tan bones, també ho hem de reivindicar.
Sí, sí.
Aquí. En aquesta vessant comunicativa, creus que encara hi ha reptes per fer en la comunicació castellera? Què ens falta perquè ens estimin una mica més, fins i tot, no? Per seduir una mica més el gran públic?
Sí, jo crec que cal trobar el format pel gran públic. Jo crec que no s'ha trobat el format pel gran públic. És a dir, per exemple, no? Jo vaig viure, i segur que ho esteu vivint igual, aquesta lluita de TV3 per dir, bueno, és que hem d'intentar que els castells arribin a tothom. I els castells arriben majoritàriament els castellers, que a més si fas un format que és excessivament per públic generalista,
llavors avorreix
els castellers. Per tant, acabes fent un producte que no agrada al públic especialitzat ni al públic generalista, acabes fent una cosa híbrida. TV3 també té aquesta mania de posar famosos sempre, el famós de TV3 a fer qualsevol cosa, facis cuina, facis castells,
TV3isme,
facis el que facis, i jo crec que hem de trobar l'entreteniment. Sí, crec que ens falta la part de l'entreteniment casteller. No sé de quina manera ni en quin format, no sé si ha de ser una eufòria castellera o un format diferent, que el que sedueixi el públic sigui el format i que ens ajudi a explicar, els castells, i els castellers hem de ser molt comprensius perquè això no serà per nosaltres, sinó serà per arribar.
És un acte de generositat. Part professional bastant completa. Anem a la personal.
La dejo la mou que és un escàndol. Llama al punk i ja el pogo no té bàndol. Sense pijama, la cama una tigressa. Però si se'l posa, es dona una princesa. Mami,
digue'm ni que sigui mentir. Arriba aquell moment de fer una mica més de salsilla, que a la gent també li agrada preguntar segons
home
què. Aquesta part més de safareig, que en realitat a les colles hi és i s'explota poc. Nosaltres també tenim ganes de conèixer aquesta vessant, doncs, més professional. Raquel casada, tres fills.
Sí, sí.
La conciliació amb els castells no és fàcil.
No, perquè a més, o sigui, vaig anar a buscar-me un matalasser. Vull dir que a sobre, o sigui, em vaig casar amb un casteller d'una altra colla, que dius, home, podries haver-ho fet millor i com a mínim que hi hagués coincidència a les places. Doncs ni això. No? Per exemple, aquest dissabte jo era Constantí i ell era de Sitges. Ens ho fem complicat. No, la conciliació és molt, molt difícil per totes les mares. Jo crec que la maternitat marca un abans i un després en el fet casteller. Després espero que la cosa es normalitzi, però marca un abans i un després perquè els castells no estan pensats per conciliar. Només cal veure l'horari dels assajos dels divendres aquí a Valls especialment.
A favor o en contra de parella de la mateixa colla? És a dir, té coses bones, té coses més dolentes que bones? Amb fills més dolentes que bones? És a dir...
Home, jo... No sé, ser parella d'algú d'una altra colla, la cosa bona és que a vegades dius, doncs no estamos tan mal, saps?
quan ells se'ls va malament, no?
Quan sents el drama... No, bastant favorable a tenir parella de la mateixa colla per un tema de coincidència en l'espai i el temps, ho faria bastant més fàcil.
Molt bé. I no hi ha hagut mai el plantejament de canviar-se un o l'altre de camisa?
No, jo el deixo i ella em deixa. O sigui, no, o sigui, hi ha coses de les que no et pots canviar, que és d'equip de futbol ni de camisa. O sigui, per mi, una persona que deixés la colla, que deixés de ser qui és, per mi perdia el seu encant.
De fet, parlem una mica d'edat. Darrerament es parla molt d'això de l'edat, de deixar de ser grans, de ser joves. Estem a aquest punt mig. Jo ara
som
diria
joves. Som joveníssims, joveníssims. 45, fantàstics.
Fantàstic. Les colles s'han de plantejar tenir, creus, una edat límit en segons quines posicions? O on realment això és una cosa que evoluciona i canvia o cada persona és un món?
Jo crec que cada persona és un món i que els castells no són una ciència exacta. De fet, és la gràcia dels castells. Els castells són un cúmul de, no, d'individualismes que fan un col·lectiu. Tu imagina't que haguéssim dit de limitar els 50, ens haguéssim perdut el Fede, per exemple, en la seva millor versió. Ostres, ni de broma, o sigui, ni de broma a limitar. Jo crec que cada casteller ha de ser conscient on arriba. Jo tinc amigues, jo ho vaig deixar fa molt de temps de ser crossa activa per una qüestió laboral, però també per una qüestió física, i tinc amigues que tenen la mateixa edat i que estan actives o que se senten físicament preparades. Per tant, no depèn de l'edat, sinó que depèn de cada persona. Per tant, no li traiem la màgia als castells, no hi posem les normes que fan que siguin únics, que siguin diferents i que puguis veure.
No hi ha edat de jubilació.
No hi és, no, no hi és, no, home, no. I llavors, home, et podries veure un Fede o un Juanacho, eh?
Sí,
és igual,
sí, sí,
és a dir,
sí, sí.
Veure castellers, no hi posem edat.
Tu t'has plantejat mai plegar, és a dir, en el teu cervell, o ni que sigui per, dius, ara necessito frenar un moment?
No, perquè jo he concebut l'activitat castellera amb una lògica molt poc verda. És a dir, jo sóc molt conscient que no puc anar als assajos, tot i que a totes les diades que puc anar hi vaig, i per tant no he necessitat mai plegar perquè he fet vacances quan he volgut fer vacances. També és veritat que no tinc una... És a dir, no sóc una castellera de tronc o no sóc una castellera en una posició més determinant o més difícil de substituir. Sóc una castellera que tapa el forat que convé quan convé i que són molt necessaris també.
Importantíssimes.
Importantíssimes, però jo crec que s'han de concebre així els castells i per tant, quan algú em diu, ostres, és que jo vull plegar, no pleguis, és a dir, pren-t'ho amb calma. Si vols aquest any, vine a 3 actuacions, però no pleguis. Perquè, no, jo, no, és que no m'imagino la vida sense castells, no m'ho puc imaginar.
Tu i jo hem parlat moltes vegades de dones i castells, ens han convidat a infinitat de xerrades, a nosaltres en realitat ens agradava parlar de castells, però bueno, ja que havíem de fotre cullerada, normalment sempre érem molt crítiques amb l'estat real de les colles castelleres. Ara que fa dies que no ens trobem en una xerrada d'aquestes, la nota seguiria sent dolenta?
Seguiria sent fatal, fatal la nota. És a dir, des del punt de vista tècnic sí que hi ha dones que ocupen determinades posicions. Per exemple, aquest dissabte la Marina feia de baixa el 3 de 9 en folre, no? Que m'imagino 10 anys enrere i això era inconcebible. Ja havia fet el Pilar de 8 i sé que en d'altres colles també hi ha altres dones que han ocupat aquestes posicions. Però és el que et deia, és a dir, seguim sense imaginar, quan veiem una dona, la possibilitat de que dirigeixi una colla ballenca, més enllà del cas puntual de l'Helena, que crec que és un cas puntual. Hi ha molt poques dones a les tècniques de les colles i això, sí, els equips de canalla, en espais molt acotats i amb una segregació horitzontal molt clara que reprodueix els rols que tenim a la vida i a la societat. Jo crec que encara hi ha molta feina per fer i que crec que ens hem de reivindicar perquè la cosa no està normalitzada i no podem fer veure de no, sí, ara les dones ja ocupem moltes posicions, ja, però no tenim espai en la presa de decisions i segurament hi ha moltes decisions que amb una altra mirada com a mínim incorporarien un altre prisma. Jo no sé si serien millors o pitjors, però segur que incorporarien una mirada que fins ara no hi ha sigut.
Té rivals Raquel Sans?
Rivals? A plaça, sí. Oh. A plaça, sí.
I a la vida política?
També.
I a la vida personal?
Pocs. A la vida personal no n'hi ha de rivals. A plaça, molts.
I del mateix color?
Van variant. Sí. Evidentment, a plaça hi ha la gran rival, que no citarem el nom, en un exercici de ballenquisme. I en la vida política, sí, és a dir, tots aquells que estan en contra dels drets humans, tots aquells que tenen discursos d'odi, tots aquells que ens voldrien veure a la presó, doncs evidentment són rivals i són rivals que sempre m'hi trobaran de cara.
Qui voldries, si poguessis fitxar algú d'una altra colla per la teva?
Qui voldria... Ostres... Qui voldria fitxar? Hosti, és que em quedo amb els que tinc, eh? No et sabria dir. Clar, podríem posar-hi una mica de morbo, no? I podria dir-te algú de l'altra colla, però hosti, tampoc li vull fer aquesta putada a ningú, saps? O sigui,
segurament diria que no, diria, eh? Sí, faria no, un diria, Nicole Williams, això que es porta ara.
Sí,
o...
diria que no, però... No et sabria dir.
Et quedes amb els teus. Va.
Em quedo amb els meus, però no sé, per exemple, amb un Xavi Pons de la vida.
Molt bé.
Sí.
El Llàtzer va venir fa poc i va dir que si ets de la colla... Jo li vaig preguntar si per ser del tronc se lligava més. I ell va dir que no era ben bé per ser del tronc, que creu que és pel pedigrí de ser de la colla vella. Creus que això és un pack?
Que no menteixi. O sigui, els tronquetis lliguen siguin de la colla que siguin. No fotem.
Per tant, desmentim aquesta declaració.
Desmentim a Llàtzer Maria.
Però hi ha un punt del quilòmetre zero que creus que... Bueno... que té un algo, o creus que això està desmitificat totalment?
Jo crec que si puges al tronc lligues més que si estàs a la pinya. Em sap molt de greu, però
vull dir... La barrera, el tall, és claríssim.
A les estadístiques em remeto, vull dir que jo crec que hauríem de veure els números. Ser d'una colla castellera, home, sí, té el...
De Valls, eh? Ell especificava que de la colla, quan el... es manifestava colla vella, hi havia com un cert pedigrí.
Home, sí. Ser de Valls sempre té un punt.
Té un punt.
Va. A vegades resta, perquè ja et pressuposen certa xuleria i... Ja. Però crec que pesa més ser de tronc que no pas ser de Valls.
Moment més feliç personal casteller i professional.
Jo recordo el 3 de Nou Net... El 3 de Nou Net a la plaça del Blat el recordo com... Bueno, 3 de Nou Net i 3 de 10, jo crec que són dos moments, eh? El 3 de Nou Net per la intensitat d'aquell dia, per la muntanya russa,
sí.
Per la muntanya russa que va explicar el Xavi Marimon en aquell documental, per com va anar, perquè jo tenia molta informació. No sé si tothom tenia la informació de que l'aixecadora, que durant tota la temporada havia pujat als castells, no havia donat cap símptoma de crisi. Aquell dia diu que no, puja primer una, després una altra, hi ha dos lesionats, una que estava lesionada s'aixeca, s'hi posa, un que estava allà jugant amb la consola s'hi posa, no? I amb tota la pressió que hi havia en aquell moment, jo recordo amb moltíssima felicitat, i després el 3 de 10, pel que suposa, no?
De justícia, no?
De justícia i de reivindicació de colla, que ens han dit moltes vegades que érem colla de castells nets, que les manilles no eren cosa nostra, no? Que ens han volgut menys tenir en aquest sentit, i era per fi com treure't aquesta espina i dir, no, és que som això, perquè si volem ser això, la colla jove es pot ser el que vulgui.
Doncs escolta, Raquel, m'ha encantat apretar-te la faixa. És una sort sempre sentir-te parlar, i ens trobem a plaça.
Ens trobem a plaça ben aviat. Thank you.